Aquest és un podcast del...
Super3!
Història.
Si ara mateix us preguntem el nom dels continents, segurament la gran majoria coincidireu a dir-ne 5. Europa, Àsia, Àfrica, Amèrica i Oceania. Oi que sí? Però els més espavilats sabreu que n'hi ha un altre que, com que és tan diferent de la resta, de vegades ens el deixem. Ara ja sabeu a quin continent ens referim, oi? Exacte! A l'Antàrtida. El gran continent blanc que és el pol sud del nostre planeta. El lloc més fred, ventós i sec de la Terra, on el 90% de la superfície és gel. El continent més deshabitat, l'únic que no té arbres ni tampoc cap rèptil. I tot i que és el tercer continent més gran del planeta, només per darrere d'Àsia i Amèrica, és el més inexplorat.
De les coses que en sabem, unes quantes les devem a la nostra protagonista d'avui. Us parlarem d'una dona que va fer saltar pels aires els estereotips que hi havia a la seva època sobre les noies. Va aconseguir estudiar allò que volia i després va esdevenir una pionera i tota una referència en el món de l'oceanografia. Una científica, biòloga i escriptora molt treballadora, apassionada i valenta, que va ser la primera dona que va dirigir una base científica permanent a l'Antàrtida. Un amant de la natura amb moltes inquietuds i una líder respectada per la comunitat científica internacional. En resum, una dona que està fent història, perquè encara és viva. Avui us presentem la Josefina Castellví i Piulax, o com a ella li agrada, la Pepita Castellví.
Aquesta història comença el 1935, un any abans que esclati la Guerra Civil Espanyola. Som a Barcelona, a casa del matrimoni Castellví-Piulax. Ell és metge i ella mestressa de casa. El dia 1 de juliol d'aquell any va néixer la nostra protagonista, a qui van batejar amb el nom de Josefina. Però el seu entorn més proper i les seves amistats, des de bon principi li deien Pepita, un nom que a ella li agrada molt més que Josefina.
Els Castellví eren una família benestant i, a més de la casa de Barcelona, també tenien una residència a Castelldefels, on passaven els caps de setmana. I a la Pepita li encantava la mar. S'hi passava hores i hores. És per això que sempre que li preguntaven si li agradava l'aigua, deia...
Com no m'ha d'agradar! Jo he crescut sucada al Mediterrani i vaig aprendre a caminar sobre la sorra de la platja.
Per a la Pepita, la mar era una diversió que força anys després es convertiria en una passió.
Durant aquells primers anys, la Pepita va créixer en un país trist i pobre, destruït per la guerra. A més, l'educació que rebien les nenes a l'escola era ben diferent de la que rebien els nens. Per començar, estaven separats en edificis diferents. I mentre els nens se'ls educava per ser metges, advocats, enginyers, comptables o fusters, a les nenes només els esperava un futur possible: casar-se, cuidar els fills i ser mestresses de casa. Tot i així, el seu pare va tenir clar des del principi que aquell no era el futur que volia per a la seva filla.
Pepita, si el dia de demà vols ser una dona independent, has d'estudiar una carrera universitària.
Puc fer-ho, pare?
I tant. No hi ha pas cap llei que ho prohibeixi. A tu et faria il·lusió?
Molta. I podré ser metgessa com tu? Així podré ajudar els altres.
Podràs ser tot allò que vulguis. El que no vull és que, pel fet de ser dona, t'hagis de conformar amb casar-te, tenir fills i, com a molt, tocar una mica el piano.
Jo tampoc. Tal com tu has dit, seré una dona independent. És clar que sí.
Heu de pensar que a la dècada de 1950, que una noia de bona família estudiés a la universitat era un fet molt poc comú. I més el cas de la Pepita, a diferència d'altres noies que estudiaven els oficis acceptats per a les dones de l'època, com ara mestra o infermera, ella volia estudiar ciències. Així que, amb tot el suport de la família, va començar la carrera de medicina. Però aviat es va decantar per la seva gran passió, la biologia, l'estudi de la vida.
Va estudiar biologia a la Universitat de Barcelona i, com que li agradava tant el mar, el va convertir en l'objecte principal dels seus estudis. A ella li interessava molt la biologia del mar, els dofins, els albatros, els peixos i, sobretot, els organismes més petits, com les algues. A més, tenia la sensació que se sabien força coses de la biologia en general, però molt poques coses sobre el fons del mar, un indret molt desconegut. Per això, es va inclinar per aquesta especialització.
T'apassiona estudiar la biologia marina, eh?
Molt. Com pot ser que coneguem tan poc l'oceà si el 70% de la superfície del nostre planeta està ocupada per l'aigua?
Tens raó. Però hi ha un problema. Aquí a Barcelona no es fan aquests estudis.
Ja ho sé. Però he descobert que a la Universitat de la Sorbona, a París, hi ha una especialització que es diu oceanografia.
No havia sentit mai.
És molt nova, però estic convençuda que és el que vull fer jo.
Doncs no se'n parli més.
Oh, uah!
Així que, sense pensar-s'ho dues vegades i amb el suport total dels seus pares i de la seva germana, que sempre li van fer costat, la Pepita se'n va anar a estudiar a París. Gairebé no hi havia noies a les aules, però ella no li feia res. Va estudiar de valent i es va treure la carrera amb unes notes excel·lents. De seguida li van oferir feina en un laboratori, però la Pepita la va rebutjar.
De debò? Els has dit que no?
I tant, i n'estic convençudíssima.
Però si costa molt trobar feina.
Però tu has vist quina feina ens ofereixen a les dones als laboratoris? Netejar provetes, fer factures... No, i ara? Jo sóc científica i la meva missió és investigar. A més, vull tornar a Barcelona. El dia que aconsegueixi fer noves aportacions a les ciències del mar, vull que el mèrit recaigui en la meva ciutat i no pas en París.
Era el 1960 i la Pepita tenia 25 anys. S'havia llicenciat amb un premi extraordinari gràcies a les seves qualificacions excepcionals i se'n va anar a l'Institut de les Ciències del Mar, que aleshores es deia Institut d'Investigacions Pesqueres. El seu director havia estat professor de la Pepita i quan la va veure arribar, li va dir que s'havia equivocat.
Això no va per aquí, aquest no és un ofici de dones.
Quan va sentir aquelles paraules, la Pepita es va empipar molt. Va pensar que ella era perfectament capaç de fer aquell ofici i que ara no es rendiria pas. Però va entendre que ho havia d'encarar amb una mica més de mà esquerra.
Ah, no pateixi, que no m'hi vull dedicar professionalment. Només vull formar part de l'equip perquè estic fent la tesi doctoral. Per això vull estudiar els bacteris i les microalgues de l'oceà.
Ah, sí, només és això, cap problema. Fes.
Us demostraré que puc fer moltes més coses.
Com dius?
Res.
Es va fer una mica la despistada i de seguida va començar a fer experiments al laboratori. En aquells moments, a Espanya encara no hi havia embarcacions específiques per fer estudis del mar. Però l'any 1971, els científics van disposar del primer buc oceanogràfic per fer les investigacions. La Pepita estava molt emocionada i en va voler ser una de les tripulants. Ja us imagineu què va passar, oi? Doncs sí, no la van deixar pujar a bord. La discriminaven pel fet de ser dona. Sempre la deixaven al laboratori i no li permetien navegar amb la resta de científics, que eren tots homes. Finalment, després d'insistir-hi mil vegades...
Necessito anar-hi encara que només sigui un cop. Necessito saber com són els llocs d'on agafeu les mostres que estudio al laboratori. És per a la meva tesi doctoral. Si no hi vaig, no la podré acabar com cal.
D'acord. A la pròxima sortida podràs venir.
Sí!
Per fi la Pepita es feia a la mar, allò que tant desitjava. I li va encantar poder fer les investigacions directament a l'oceà. Sabeu què va fer a l'expedició següent? Va preparar tot el material i va pujar al vaixell sense demanar permís, ni al director ni a ningú. I la van veure tan decidida que ningú va gosar fer-la baixar.
Aquells anys, la Pepita va conèixer un oceanògraf català molt reputat amb qui va fer molta amistat. Es deia Antoni Ballester i li va transmetre la seva passió per l'Antàrtida. L'Antoni havia passat una temporada a la base científica que hi tenien els belgues i parlava meravelles d'aquell racó del món. Segons deia, era el lloc del planeta que més coses els podia ensenyar dels oceans. Aquella fascinació pel continent blanc va contagiar de seguida la Pepita, que des d'aquell moment es va marcar com a objectiu anar a l'Antàrtida a investigar.
I l'any 1984 va tenir l'oportunitat de fer-ho. Va ser en una expedició internacional a bord d'un vaixell trencagels argentí. La Pepita, que aleshores tenia 49 anys, va poder anar-hi com a científica convidada. Aquella expedició duia a bord d'un centenar de científics, però només 7 eren dones. La Pepita va al·lucinar durant aquell viatge. Veia els dofins com saltaven, mirava el cel i veia aus marines volant i jugant entre elles. Navegaven entre icebergs que es gronxaven a l'aigua i al seu davant va aparèixer el continent glaçat. 14 milions de quilòmetres quadrats, amb gruix de gel de fins a 4.000 metres.
Aprofita aquesta expedició perquè serà difícil que hi tornis a l'Antàrtida.
Per què?
Perquè som un dels països que no hi tenim cap base, cap laboratori permanent.
De debò? I com és que el govern no hi fa res?
Fa 17 anys que ho intento. Ho he demanat infinitat de vegades i la resposta sempre ha estat la mateixa.
Quina?
Què hi hem de fer a l'Antàrtida? Si allà no hi ha res, diuen.
Quanta ignorància.
A partir d'aquí, la Pepita va començar a dedicar tots els esforços a convèncer les autoritats. Sempre li responien que posar una base a l'Antàrtida era una ximpleria, però ella no es rendia. L'any 1984, la Pepita, amb 3 científics catalans més, Antoni Ballester, Agustí Julià i Joan Rovira, van viatjar a l'illa Livingston, a l'Antàrtida, per comprovar si s'hi podria instal·lar una base. Volien veure, per exemple, si hi havia accés a una font d'aigua dolça. Els 4 companys van muntar el primer campament de l'estat espanyol a l'Antàrtida i van veure que sí, que aquell era un bon lloc per instal·lar-se a investigar. Van estar-hi acampats un temps com a protesta, però no van aconseguir res. Quina llàstima que no hi hagués voluntat política per fer-hi una base estable.
Semblava que no hi havia res a fer, però aleshores a Espanya hi va haver un canvi polític. Poc després, l'any 1986, tocava renovar els acords del Tractat Antàrtic. Sabeu què és? Són una sèrie d'acords a què van arribar una colla de països de tot el món. Entre altres coses, hi deia que l'Antàrtida era patrimoni de tota la humanitat i que no pertanyia a cap país. També s'hi prohibia fer proves amb armament nuclear i no s'hi podia abocar cap tipus de residu. Encara sort! El tractat també deia que la investigació científica al continent blanc era lliure i sense cap trava política. Doncs bé, Espanya encara no l'havia signat, aquest tractat. I el nou govern va demanar a Antoni Ballester si hi podia muntar una base. Ell no s'ho podia creure. Feia anys i panys que ho perseguia, allò.
2 anys després, el 1988, el doctor Antoni Ballester, la Pepita i un equip amb uns quants científics més van establir la base espanyola a l'Antàrtida, a la península de Heard de les illes Shetland del Sud, i van començar les expedicions científiques per investigar. La Pepita podia participar-hi a cor que vols, perquè no hi havia res que la lligués. No estava casada ni tenia fills i havia decidit que no en tindria mai, però sí que tenia una família que estimava molt. Abans de marxar a fer cada expedició, trucava la seva germana.
Escolta'm bé, fins d'aquí 4 mesos no sabràs res de mi. Quan torni a arribar al continent americà, ja et trucaré. Però mentrestant, res de res. Cuideu-vos molt. Un petó.
Quan era a l'Antàrtida, la Pepita hi havia de ser amb tots els sentits. La convivència a la base era força dura perquè els espais són molt petits. A més, cada dia estava fortament marcat per la meteorologia. No podien planificar gaire ni decidir res amb anticipació. Quan el temps els deixava anar a prendre mostres, havien de sortir corrents, esperant que el núvol que veien al cel no els vingués a descarregar sobre una bona tempesta de neu. Imagineu-vos, la Pepita feia broma i sempre deia que no anaven a agafar mostres, sinó a robar-les. Havien de ser ràpids i àgils abans que el temps no empitjorés i els deixés atrapats.
Un d'aquells dies a l'Antàrtida, el líder de l'expedició, el doctor Antoni Ballester, va patir un ictus, que és un vessament molt greu al cervell. Encara vivia, però havia quedat molt tocat i no podia seguir al capdavant de la missió. Ningú de l'equip es veia amb cor de prendre-li el relleu, perquè era una responsabilitat molt gran i requeria un compromís extraordinari. Sabeu qui s'hi va oferir? Exacte, la Pepita. Volia, sobretot, que el projecte continués. Va ser així com es va convertir en la líder i en la primera dona que feia de cap d'una base en la història de la investigació antàrtica internacional. En va ser la directora entre els anys 1989 i 1994, en una època en què els recursos per al programa antàrtic eren força limitats.
Les investigacions científiques de la Pepita a l'Antàrtida li van permetre fer molts estudis i descobriments. Va estudiar la temperatura, la salinitat i la composició química de l'aigua del mar i va obtenir molta informació d'aquesta àrea oceànica tan poc coneguda. També va estudiar l'activitat bacteriana de la zona. Va engegar un projecte per catalogar els líquens presents a la zona en col·laboració amb Alemanya. Un projecte que encara continua i amb el qual s'han descobert més de 100 espècies noves de líquens. Va descobrir una nova soca del gènere Alteromones, un tipus de bacteris que es troben al mar. Cada nou descobriment, per petit que fos, era una gran victòria per ella i el seu equip, i sobretot per al món científic.
I això que els polítics deien que a l'Antàrtida no hi havia res.
A més de dirigir la base durant 5 anys, va ser responsable del Programa Estatal d'Investigació Antàrtica i directora de l'Institut de Ciències del Mar. Després d'aquella etapa, va fer un pas al costat i va obrir portes i finestres perquè altres investigadors poguessin continuar la feina.
Als gels antàrtics estan escrites les vivències del planeta. He treballat molt dur perquè centenars de científics puguin revelar-nos alguns d'aquests secrets. Ara els toca estudiar ells.
L'any 2000 es va jubilar, però no es va retirar pas. Va centrar tots els esforços a divulgar la seva feina i a fer arribar al gran públic el seu amor per la natura i la gran importància que té preservar i estudiar l'Antàrtida. El 2013, amb 77 anys, va tornar-hi una darrera vegada per rodar un documental i va prometre que no hi tornaria mai més.
Pepita, com pot ser? Amb la passió que poses quan parles de l'Antàrtida, com pots dir tan categòricament que no hi tornaràs mai més?
Mentre vaig ser directora de la base, vaig rebre desenes de trucades d'artistes, fotògrafs i escriptors que volien venir per viure l'experiència. Sempre els vaig dir que no podia ser.
Per què?
Hi ha només 12 places a la base. I aquests 12 llits són per a 12 científics. Si ve algú altre, he de fer fora un investigador. I això no m'ho perdonaria mai. M'entén, oi? Per tant, ara que estic jubilada, no hi aniré per passejar-m'hi, perquè trauria el lloc a una persona que fa avançar el nostre coneixement.
Pepita Castellví ha publicat més de 70 treballs científics i ha participat en 36 campanyes oceanogràfiques. El 1994 va rebre la Medalla d'Or de la ciutat de Barcelona i el 2003 la Creu de Sant Jordi. El 2013 va guanyar el Premi de Cultura de la Generalitat de Catalunya. El 2014 va ser nomenada Catalana de l'Any. El 2015 va rebre la medalla August Pi i Sunyer de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Va ser la primera dona a rebre aquesta distinció i ja veieu que es va guanyar a pols tots aquests reconeixements. Avui en dia, la Pepita segueix sent una científica estimada i respectada. Una gran oceanògrafa que va fer història.
Si t'ha agradat conèixer la vida de Josefina Castellví, escolta el pròxim episodi de Van Fer Història. Trobaràs tots els capítols a la plataforma de continguts de Supercampus SX3 de 3CAT. Van Fer Història és un podcast d'SX3 produït per Abacus amb la col·laboració de Petit Sapiens.
Van Fer Història, amb les veus de Sònia Ferrer, Vicent Ortega Menatges i Ferran Aixalà. Guió i direcció, Ferran Aixalà. Assessorament de guió històric, Àlex Novials. Documentació, Júlia Ferrer Mundó. Direcció de so, Benet Serra. Disseny sonor, Martí Canales. Enregistrat a l'estudi La Boom. Correctora, Elisabet Camal Boix. Dissenyador gràfic, Sergi Mayenc. Contingut de xarxes socials, David Carrillo. Producció i coordinació, Elisè Bastide. Un podcast de Bacus amb Petit Sapiens per a 3CAT.